Aquest diumenge, el periodista vilafranquí Joan Reventós pronunciarà la conferència institucional de l'11 de setembre a Vilafranca. I li hem demanat que avui ens acompanyi una estoneta en directe al Penedès Gama Extra. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan Reventós fa 3 anys que és el corresponsal de TV3 a Brussel·les, on es troba just ara, unes horetes abans d'agafar l'avió cap a casa, oi?
Això mateix, això mateix. Aprofitant aquí les últimes hores de la setmana, d'una setmana intensa, com totes aquí a Brussel·les, per agafar aquesta tarda. Ja tarda agafarem l'avió i ens plantarem a Vilafranca al vespre. Estem a prop, al final estem a prop.
Sí, són 2 horetes d'avió. Ho pots fer sovint, Joan?
Encara no. Menys del que voldria, la veritat. Menys del que voldria. Normalment ens plantegem al llarg de l'any venir 2 vegades, a l'estiu i a Nadal, però sempre tens alguna sorpresa com aquesta, que es planteja aquest cap de setmana amb la conferència institucional de l'11 de setembre, que et permet fer les escapadetes, i són petits regalets que tenim per poder tornar a trobar-nos amb els nostres a Vilafranca.
Joan, és la primera conferència així institucional o pregó que faràs?
És la primera conferència institucional, sí, amb tota la solemnitat, no?, que a vegades envolta aquest títol, conferència institucional de l'11 de setembre. Una conferència d'aquest tipus sí que és la primera vegada que la faig. És cert que de pregons tampoc no n'he fet gaires, n'he fet un a la meva vida i no fa pas gaire. Aquest mateix estiu vaig tenir l'honor també de fer el pregó d'un poble de la Terra Alta que es diu el Pinell de Brai. No, qui no el conegui, també recomano vivament que el visitin. Allà hi ha la catedral del Vi, de César Martinell, i jo tinc una relació familiar amb aquest poble a través de la meva dona, i em van concedir l'honor de poder pronunciar el pregó de festes de Sant Llorenç, que feien ells el 10 d'agost. Allò va ser un acte més festiu. El que ens espera aquest diumenge és segurament això, no? Un acte solemne, més institucional.
La conferència de la Diada d'aquest diumenge l'has titulat L'art imprescindible de saber escoltar. Explica'ns per què. Què vols explicar-nos?
Sí, mira, si us he d'explicar per què el vaig titular així, té una certa gràcia la història, perquè jo no sabia que la conferència havia de donar un títol. No ho sabia. I van ser dins de l'Ajuntament que al cap d'uns dies van dir: escolta'm, que hem de promocionar, de publicitar que faràs la conferència i necessitem el títol de la conferència. I jo, doncs, no sé pas quin títol té aquesta conferència. I la veritat és que ja tenia el text pràcticament, almenys la primera versió del text, ja el tenia pràcticament tot escrit, o almenys bastant embastat. I rellegint-lo sí que em vaig adonar que una de les idees que ens va relligant els diferents temes que havia pensat de tractar en aquest discurs, doncs era aquesta idea, no? El fet de saber escoltar. Jo m'ho aplicava a mi mateix com a periodista, jo crec que els periodistes hem de saber escoltar, escoltar els altres per entendre els altres, no? I per després poder tu explicar les notícies, interpretar-les i poder-les explicar. Però vaig considerar que, i el discurs em anava sortint aquesta idea, que aquesta actitud d'escoltar l'altre és pertinent pel periodisme, i jo en parlaré de periodisme, però també és pertinent per la política, també en parlaré una mica, i és pertinent per tothom, per la societat, per la gent en general, i també en parlaré de la gent, no? I vaig veure que aquesta idea era com un comú denominador que em relligava a tots els temes que formen part de la conferència, i un cop fet el discurs vaig dir, doncs, escolta'm, aquest podria ser un tema que em podria servir pel títol, no? I per això vaig triar aquest títol de l'art imprescindible de saber escoltar. No tinc cap intenció de donar una lliçó magistral de com s'ha d'escoltar, que cadascú escolti com bonament pugui, però sí que crec que escoltar és imprescindible. No sé si és un art o no, però tenir l'actitud de voler escoltar, crec que tots ens hauríem de posar una mica al cap.
Hi haurà a la conferència crítica, hi haurà un toc d'humor, quin serà el to que tindrà?
Com et deia, no? Això és una conferència institucional,
sí.
Tampoc no sé si hi ha molt d'espai per això, no? Perquè és una cosa molt distesa, molt amb aquest toc d'humor, a vegades, i ironia. Home, sí que n'hi haurà una mica, perquè al final cadascú és com és, i per molt institucional i per molt solemne que sigui l'escenari, doncs ningú, no pots defugir de la manera com ets. Jo intentaré fer-ho una mica meu, una mica distès. No és que la gent no esperi tocs d'humor, al contrari, perquè és un discurs també amb un cert argument i amb voluntat de ser un discurs reflexiu I quan tu dotes aquestes dosis de reflexió, doncs a vegades això costa, no?, d'equilibrar-ho amb notes i gotes d'humor i d'ironia, però sí que vull intentar impregnar aquest to distès enmig d'un discurs molt centrat, sobretot, en la reflexió. En la reflexió com a periodista i del periodisme, i aquí hi haurà un punt de crítica també a la professió, per tant, un punt d'autocrítica, però no el reservaré només als periodistes. També intentaré criticar o posar sobre la taula elements que a mi em preocupen, no només del periodisme, sinó també de la política i també de tots nosaltres, també de la societat en general. Intentaré, no sé si seran elements de crítica, però sí allò, alarmes o punts, tocs d'atenció per tenir l'alarma encesa davant de fenòmens que crec que hi hauríem de parar més l'orella.
Doncs recuperant aquest missatge, aquesta reflexió que faràs diumenge sobre l'art imprescindible de saber escoltar, a Brussel·les n'has après a escoltar?
Déu-n'hi-do, he hagut d'escoltar molt aquí a Brussel·les. A vegades és curiós això de saber escoltar, perquè també ho apunto en algun moment de la conferència, que saber escoltar no només vol dir estar atent a tot allò que et diuen en una roda de premsa, i aquí a Brussel·les s'ha d'estar molt atent a les rodes de premsa, perquè a vegades són informacions complicades, farragoses, difícils de discernir, d'entendre, a més en un altre idioma, no?, que obliga molt més a parar atenció. Però escoltar no només vol dir estar atent a això, a les rodes de premsa i apuntar-te totes les dades per no perdre tant detall, sinó que escoltar també vol dir posar-se la pell dels altres. I això és l'actitud que jo defenso i ho he hagut de fer també aquí a Brussel·les. No tant escoltant els portaveus de la Comissió Europea o els líders dels 27 estats membres que formen part de la Unió Europea en totes les cimeres, etc., sinó sobretot escoltant la gent. I la gent és la mateixa, la de Brussel·les, la de Bèlgica, la de la Unió Europea, que la gent del Penedès, de Vilafranca o de Catalunya. La gent són els mateixos a tot arreu i són aquests els que jo reivindico que escoltem. També hem d'escoltar, esclar, els poderosos, no?, els polítics, les institucions, tots els que fan les lleis, tots els que legislen la nostra manera de funcionar, perquè d'aquesta manera entendrem per què fan les lleis, segurament, o per què les fan com les fan, però jo reivindico sobretot escoltar la gent. I la gent és la mateixa a Vilafranca o a Brussel·les. Al final, tots són persones.
Provocadora, aquesta afirmació. Escolta, i parlant d'escoltar, creus que escolten prou les institucions de la Unió Europea, els seus ciutadans?
És difícil aquesta pregunta. La resposta fàcil al final seria que no, perquè sempre diuen no, els polítics, les institucions no escolten prou. Les institucions estan allunyades del ciutadà. Més encara, les institucions de la Unió Europea sempre diem que estan molt allunyades del ciutadà. I potser és veritat. Potser hi ha un punt de veritat en això. Però també crec que hem de ser honestos i jo crec que Déu-n'hi-do el que escolten encara. Déu-n'hi-do com escolten i com, per molt que ens sembli que les institucions europees estan molt allunyades del ciutadà, jo crec que no del tot, que posen una orella, que saben què passa en molts racons d'Europa i intenten donar-hi resposta. Jo crec que un exemple perfecte en aquest sentit el vam tenir en l'època de la pandèmia. Recordem, aquell moment nou per tothom, insòlid, que no sabíem ben bé com sortir-nos-en, jo crec que en aquell moment es va posar molt en valor la raó de ser de la Unió Europea i de les institucions europees a l'hora de coordinar-nos, primer amb les mesures restrictives, però després en buscar vacunes, no? En buscar un remei, un antídot contra la pandèmia, i no només buscar-les, sinó distribuir-les i fer-les arribar a tot arreu. Jo crec que això, aquesta actitud de la Unió Europea en aquell cas, va servir per tornar a posar en valor a la Unió Europea i, en certa manera, va demostrar que potser sí que estan atents als problemes dels ciutadans per donar-hi resposta, naturalment, davant d'una pandèmia, un problema molt gros. I, per tant, era evident que havia d'actuar. Però jo crec que, si som honestos, sí, a vegades trobarem a faltar una Unió Europea més propera, però també podem trobar alguns símptomes que ens demostra que no hi ha una desconnexió entre les grans institucions europees i els ciutadans.
A Brussel·les hi ha la seu de les principals institucions de la Unió Europea i de l'OTAN, per tant, és una corresponsalia molt intensa, no? Aquests 3 anys deuen valdre per 12 o 15.
Oi tant. És un màster, això, segurament, perquè realment aquí passa de tot. A mi em van avisar, recordeu que l'anterior
corresponsal de TV3, en Xavi Coral. Recordo quan fèiem el traspàs de poders, per dir-ho així, ara fa 3 anys, em va dir, Joan, tu treballaràs molt. Treballaràs molt a Brussel·les. Jo vaig pensar, d'acord, bueno, no em fa por treballar, ja m'agrada treballar. Però, ostres, no m'ho esperava. No m'ho esperava que fos tant, perquè realment aquí hi ha totes aquestes institucions i passa de tot. Passa tot, tot el que acaba tenint una derivada a Brussel·les, sigui el tema que sigui. I això t'obliga a estar molt atent a tots els temes, a totes les coses, i intentar dominar una mica tots els temes. És impossible ser un especialista, un expert en cada un dels temes, perquè el ventall de dossiers és inacabable, però sí que t'obliga a tenir un coneixement general de tot plegat. I això és un repte professional, i quan més o menys ho vas integrant, ho vas incorporant, vas dominant una mica totes les carpetes, és una satisfacció també professional i personal, no? I més encara, quan ho pots explicar, i més o menys el que expliques, s'entén una mica i arriba al final, és pel que et paguen, i al final és la raó de ser de la nostra feina. Però és molt abraçar tots els temes que es van desenvolupant simultàniament, a més aquí a Brussel·les, és realment una feina ingent, però un repte també apassionant.
Com és qualsevol dia a la corresponsalia de Brussel·les? Un dia normal?
La gràcia de la corresponsalia de Brussel·les és que segurament no hi ha dies normals.
Ni un?
Poques vegades. Jo l'únic que sé cada dia és que em llevaré al matí que acompanyaré els nens a l'escola. Bàsicament això és l'única certesa pràcticament que tinc, perquè després el dia és ple de sorpreses. Sí que és veritat que tenim una agenda més o menys marcada del que passarà cada dia. I saps que algun dia doncs, hi haurà un tema i que aquell dia hauràs de treballar molt perquè hi ha un tema important i que ocuparà sí o sí aquell dia. Però al llarg del dia van sortint cosetes. Aquest matí mateix, per exemple, m'he despertat, he acompanyat els nens a l'escola i semblava un matí tranquil. Doncs ara ja m'han trucat que ha de passar no sé què al Consell d'Europa del cas Pegasus i tal. Doncs no ho teníem controlat, això. I ara ens hem de posar les piles sobre el tema aquest, no? Però és això, que cada dia és una sorpresa. L'altre dia, el dilluns mateix, no, us recordeu que Carles Puigdemont es va reunir amb la vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz, sí. I allò va ser una visita sorpresa. Va ser el dilluns de tornar de vacances, el dilluns del primer dia d'escola, també de tots els corresponsals aquí a Brussel·les, el dilluns que ens pensàvem que seria un dia tranquil i vam estar treballant de sol a sol. Passa molt sovint aquí a Brussel·les. Això no pots fer masses plans amb la família, amb els amics, perquè de cop i volta es torça el dia i hi ha sorpreses que no t'esperaves. També passa al revés, que a vegades et esperes un dia molt intens i després, pel que sigui, doncs bé, aquelles reunions no han tingut la transcendència que ens pensàvem i no acaben sent notícia, i llavors estàs més tranquil.
Però has estat al peu del canó seguint-la, no?
Sí, això sí. A vegades, no per no sortir per la tele, no vol dir que no treballem. Al contrari, aquí treballes totes les hores del dia i a vegades transcendeix a l'audiència o no. Però sí, estàs al peu del canó seguint totes les reunions i connectat amb això, amb totes les reunions, totes les cimeres, totes les coses que es van desenvolupant aquí, tenint una orella a sobre i un ull posat a veure com van evolucionar els temes. O sigui, no pots acabar de desconnectar mai, això és ben cert.
I et manegues en francès i anglès, bàsicament?
Jo, bàsicament, en anglès. En anglès sí que ja el portava una mica més rodat, i el francès havia fet algun curs abans de venir cap a Brussel·les, però la veritat és que això dels idiomes, on ho aprens és anant als llocs, parlant-lo. I jo el francès no el domino gaire bé, el parlo com puc. El que passa que tinc poca vergonya i llavors em llenço a parlar francès amb la gent. I si tinc la sort que l'interlocutor em respon en francès, això també és una cosa que reivindicaré a la conferència, aplicat al català, no?
Sí.
Que tu quan vas a parlar aquí a Brussel·les, vas a comprar el pa i ja ets el forner en francès, aquell forner ja veu que tu no ets francès. I llavors moltes vegades et canvia l'anglès per facilitar-te les coses, m'imagino. Jo no, jo vull que em parlin en francès, perquè d'aquesta manera, doncs mira, també puc anar practicant, no? Quan tens aquesta sort que l'interlocutor et parla en francès, doncs vas millorant el teu francès. I jo crec que doncs, ara en 3 anys, doncs, ara ja em defenso bastant millor. Els nens han après molt el francès a l'escola, també ens ajuden a ensenyar-nos als pares. Però bueno, és interessant aprendre idiomes, i tant que sí, jo hi poso bona voluntat. Una altra cosa és que reixeixi, però la voluntat l'hi poso.
Joan, i més enllà de les institucions europees, Brussel·les, Bèlgica, és una important plaça turística. Si venim d'escapada, de cap de setmana, de pont, Quins són els imprescindibles per un bon coneixedor de la ciutat com tu?
Home, és veritat, eh? A vegades Brussel·les i Bèlgica no sé si ens ve el cap com a destí turístic de primer ordre, però la veritat és que és un país interessant i una ciutat interessant amb racons amb molt encant. A mi la veritat és que he descobert una ciutat amb molt d'encant. Home, els imprescindibles els trobareu a les guies turístiques. Heu d'anar a la Gran Plaça, heu d'anar al Manneken Pis, heu d'anar a visitar el barri europeu, les institucions europees, tot això ja ho trobareu, no cal que us ho expliqui ningú. Però jo sí que recomano moltes vegades fer aquests llocs que són imprescindibles, però després deixar-se perdre una mica per la ciutat. Deixar-se perdre per alguns barris que potser no aniries, però bueno, et deixes perdre, passeges, parles amb la gent i allà descobreixes a vegades les ciutats reals. No? Això passa en Brussel·les i en qualsevol ciutat del món. Apartar-se una mica d'aquests cercles més turístics que surten de totes les guies, jo crec que és molt interessant. I potser no trobarem una ciutat tan maca o tan fotografiable, per dir-ho així, però segur que també trobarem alguns racons amb encant i sobretot el que trobarem és copsar la manera de viure de la gent. I aquí trobarem que a Brussel·les, per exemple, hi ha molt pocs belgues a Brussel·les, perquè és una ciutat, com dèiem abans, que aplega totes les institucions europees, per tant, un pol d'atracció de gent de tota Europa i de tot el món, i és una ciutat molt cosmopolítica, cosmopolita en aquest sentit, no? molt heterogènia, i és maco de poder copsar aquesta realitat, no? la realitat d'una ciutat molt diversa, però al final també molt ben integrada entre ella, que funciona molt bé amb els diferents barris, els diferents racons, i que és una ciutat molt dinàmica, però sí, diversa. No? I aquesta peculiaritat només la copsa passejant-te pels barris i pels carrers. Per tant, jo qui vingui a Brussel·les, que se'n vagi a la Gran Plaça, al Manneken Pis, a fer unes patates fregides i musclos, però que se'n vagi a passejar pels barris i que es deixi perdre, vés a saber per on. Estarà-vos, segur.
Són les recomanacions finals turístiques del Joan Reventós per descobrir Brussel·les. Ell serà aquest diumenge a casa, a Vilafranca, on pronunciarà la conferència institucional de l'11 de setembre, l'art imprescindible de saber escoltar. Gràcies per aquesta estoneta que ens has dedicat, Joan, i molta merda aquest diumenge.
Moltes gràcies per pensar en mi, per tenir aquesta estona de ràdio, Sílvia. Una abraçada a tots.
Una abraçada, cuida't.